Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Sis minuts ara mateix que passen de les 5 de la tarda, recta final del programa d'avui del Fabricació Pròpia. Avui, la nostra chaise longue, la veritat és que no la tenim aquí a l'estudi, sinó que l'hem traslladat a Canadà. Allí s'hi asseu, ara li pregunto si està còmoda o no, perquè no la veig, a aquesta hora la cantant Cèlia Pallí. Fa més de 20 anys que viu a l'estranger. Durant aquests anys fora ha estat, entre d'altres coses, la mà dreta d'una icona musical internacional com és Nelly Furtado. I ara Cèlia Pallí fa via fora amb el seu camí en solitari mentre elabora nova música. Cèlia.
Hola, bones.
No sé si dir-te bon dia, bona tarda o bona nit, Cèlia.
Per mi, bon dia.
Per tu, bon dia. Bueno, la veritat, com el nostre mestre Virgili, que sempre ens diu que bon dia és tot el dia, doncs mira, ja serveix. Cèlia, has estat bé? Com cantes en aquesta meravellosa cançó que per cert, coneixíem... Bueno, coneixíem... Clar, de fet, o sigui, Cèlia Pallí costa de posar-li nom, però és que és autora d'aquesta meravella que hem pogut redescobrir a Cites de TV3, no, Cèlia?
Sí, sí, moltes gràcies per posar la cançó, per que us agradi la cançó. I he tingut molta sort amb aquest tema, va ser realment el que em va donar a conèixer a Catalunya. Va sonar a Cites dos cops. I la segona vegada que va sortir va ser a l'últim episodi de la primera temporada i va sonar durant gairebé 2 minuts seguits. I arrel d'aquest episodi es va disparar les reproduccions digitals, el meu videoclip a YouTube, i em van començar a escriure als festivals demanant-me que toqués. Vull dir que soc molt agraïda a l'oportunitat que vaig tenir que sortís la cançó a Cites.
O sigui que després d'aquest moment, no? Cèlia, pel que ens estàs explicant, després d'aquesta no? aquesta segona tongada, diguéssim, a Cites, tu això ho has notat, eh?
Moltíssim, moltíssim. Va ser molt i molt obvi a l'hora de veure això, les reproduccions tant a YouTube com a Spotify, que es van disparar, bàsicament.
Clar, anem a repassar una mica, ara parlarem d'aquestes oportunitats que et dona la música, que a vegades, Cèlia, no ho saps mai, no? O sigui, vull dir que, ostres, en el teu cas, que tens tant i tant talent, ara ho repassarem, has estat la segona veu de Nelly Furtado, però aquest moment, no sé si dir-li sort, Cèlia, tu com ho definiries, no?, en el món de la música? Aquestes oportunitats passen, a vegades les enganxes a la primera, a vegades les deixes passar i no saps mai si ha estat bona decisió o no. No sé si m'explico, eh?
Sí, i de fet està tot ple de... La meva trajectòria i la de molta gent, suposo, està ple d'aquests moments que... has de fer una decisió, prendre una decisió, i d'aquí hi ha tot una seqüència d'eventos, no?
Sí.
I tant pot ser que siguin els bons com els dolents, i has de viure amb la decisió que has pres. I en aquest sentit, doncs, quan es ha presentat l'oportunitat de cantar amb la Nelly, no m'ho vaig pensar dos cops, i vaig fer tot el que havia de fer per estar preparada per les audicions, preparada per... Abans que em diguessin que sí, que era formar part de la banda, vam estar assajant durant tota una setmana per veure que tothom tingués una bona química entre la banda i l'equip de so. I, bueno, la meva responsabilitat en aquell moment, si era el que jo volia, estar amb la Nelly, que era això, era el meu somni, doncs havia de presentar-me al 100% de les meves habilitats. I vaig tenir aquí, sí, sort de que em van escollir i van respondre a aquesta energia que jo vaig posar a tota la situació, no?
Clar, mira, és que aquesta és bona, Cèlia, no? O sigui, una mica la idea és quin tant per cent és sort, no? Quin tant per cent és tenir talent, no? I quin tant per cent és tenir formació. Suposo que això t'ho deus haver preguntat
Exacte.
Moltes vegades, no?
Exacte, és aquest còctel perfecte que a vegades dona resultats i en aquesta situació, en aquest cas, en el meu cas, doncs han sigut uns resultats espectaculars. M'han portat aquí una quantitat de records, de les gires, d'experiències inolvidables.
Ara parlarem una mica més d'aquesta relació de la Cèlia Pallí amb Nelly Furtado, però abans et volem preguntar també en quin moment, no? Vas decidir enfocar la teva vida a la música, perquè després de viure tota la teva infància a l'Empordà, que és maco, Cèlia, perquè encara tens aquest deix, que això no ho has perdut, eh?
No, el m'aixeco't i menjo't, això sempre s'ha quedat.
Això s'ha quedat, i que quedi, eh? I que quedi, no? Però clar, és ben curiós perquè passes la infància a l'Empordà, a Torroella, no? I a causa de la feina del pare, doncs et trasllades a viure a Barcelona, després te'n vas a Holanda, i llavors ja has fet una mica el belluguet, que m'agrada molt aquest concepte, i no has parat de conèixer noves ciutats, cultures diferents. Clar, que de fet, sempre has portat, no, la maleta a sobre. Com és aquesta vida, Cèlia?
És una mica especial, perquè et fas casa teva allà on te vius, el qual està molt bé, però tens una mica una casa a tot arreu. I tinc una mica això, una vida a cada ciutat. A Torroella tinc el meu cercle de família i amistats, a Barcelona també, a Holanda també, a Toronto, a Winnipeg, que és on te visc ara. També vaig viure a Nova York 3 anys. I costa una mica mantenir totes les amistats, cuidar-les a totes com Déu mana. Visitar regularment també costa, però faig el meu esforç. Vinc a Catalunya com a mínim un cop l'any i a Toronto doncs 2 cops o 3 l'any, que està més a prop.
Sí.
I faig el que puc, però m'encanta tenir tots aquests cercles socials, que són tots diferents, el que has dit tu, diferents cultures que m'han aportat molt. Sí, ho trobo a faltar molt a casa, això està claríssim. Però sí, m'he fet una mica el meu lloc aquí ara.
Clar, ara et volia preguntar en quin punt estàs ara musicalment, Cèlia, perquè, clar, escoltàvem aquest Will Be Fine, he estat bé, però jo no sé per quin àlbum ja vas, perquè ens fem una idea, no sé si el tercer àlbum ja és, Cèlia?
Sí, seria el tercer.
Sí.
Encara estic per decidir si el que faré serà treure tot un seguit de senzills i més endavant ajuntar-ho tot en forma d'àlbum.
Sí.
Perquè trobo que lo xulo de l'època aquesta moderna en la que estem, en què tot és més flexible i no hi ha tantes discogràfiques i no hi ha tantes estructures, és que podem treure senzills els músics tantes vegades com volem, sense haver-hi limitacions. I preparar-se per fer un llançament d'un disc és molta feina. Llavors, a vegades pots gravar un disc, tenir-lo llest i no poder-ho llançar durant 6 mesos perquè has de fer tot una preparació amb antelació. En canvi, si faig senzills, doncs és més fàcil anar traient-los i tenir la gent doncs, més informada. He fet un peron des de la pandèmia doncs, que m'he donat una pausa així personal. I ara tinc ganes de llançar senzills de seguit que pugui.
De seguit que
perquè
pugui.
Perquè la gent m'escolti de seguit.
Perquè com s'enfronta aquesta professió, Cèlia, des d'un vessant més mental i emocional, no? I tan lluny de casa.
Com s'enfronta... A quin nivell, exactament?
A nivell més mental, no? Perquè moltes vegades gestionar-ho tot plegat, no, Cèlia, deu ser complicat. I això també se li suma, en el teu cas, el fet de que estàs lluny de casa. No sé si t'afecta fins a quin punt.
Clar, la cosa que potser la gent no sap és que... Això depèn de cada artista, però en el meu cas m'ho he fet tot molt jo. Llavors, quan tinc una gravació, em preocupo de tot el que passa a la gravació jo. Quan hi ha un llançament, em preocupo jo. Quan hi ha una gira, jo faig els bookings, jo organitzo els músics, faig tot jo. Llavors, sí que m'he notat que després de cada vida de cada disc, m'he notat cansada. I llavors haig com de carregar les piles i tornar a començar. Però anar de seguit d'un disc a l'altre, d'una promoció a una altra, quan s'és un sol, sense tenir un equip,
sí,
doncs pot cansar més. I jo en el passat havia vist els artistes que feien aquestes pauses i des de jo, una mentalitat més jove, em va preguntar a mi mateixa com pot ser que facin aquestes pauses tan llargues? No s'entén. I ara ho entenc perfectament. S'ha de descansar.
Clar, clar. És que fins a quin punt és important també aquest temps de reflexió, no? De descans, com tu bé deies, no? Perquè tot torni a lloc una mica, no, Cèlia?
Introspecció també per a veure què més vols escriure, de què més vols parlar.
Sí.
Si empalmes d'una cosa a l'altra, sembla que no deixes que la inspiració arribi,
sí,
i que la música entri i fluï sola. Si estàs constantment amb la mentalitat administratiu, costa molt de que entri l'energia aquesta més d'emocions i d'escriure i de tocar música, no? I aquesta pausa jo crec que és important per fer un reset i tornar a centrar cap on vols dirigir la música.
I que tot torni lloc. Et sembla si fem ara, no farem un reset, sinó que connectarem més amb Cèlia Pallí, perquè hi ha aquesta cançó, Cèlia, que a mi em té el cor robat, que és aquest With Love, With Our Eyes.
Ah,
és xulíssima, a mi m'encanta. Té una energia especial. Et sembla si l'escoltem plegades?
I tant.
Vinga. Especial, Cèlia. Com va sortir? Com va néixer?
És una explicació molt curiosa i que ja que hi soc, em promocionaré una mica.
Home, per favor, Cèlia, endavant.
Vaig escriure aquesta cançó perquè em van proposar de connectar-me amb la gent que escull la cançó d'Estrella d'Am per l'anunci de l'estiu.
Sí.
I em vaig inspirar això amb energies d'estiu, de platja, de cerveseta, de festeta, i vaig escriure aquesta cançó. Però no la van escollir. Així és que si algú d'Estrella d'Am està escoltant i li agrada la cançó, ja saben on poden trobar.
Que sàpiga que aquesta cançó anava, no?, per un possible anunci d'Estrella d'Am d'estiu, no, doncs, Cèlia?
Jo crec que enganxa molt.
Home,
jo crec que va molt
dic
amb l'estil d'Estrella d'Am.
Sí, no, jo també ho crec. Jo també ho crec. Va, doncs escoltem una mica més. Va, dedicat a la gent d'Estrella d'Am. A veure si ens escolten, Cèlia. I és que és això el que tu dius, és que jo ara t'imagino fent-ho tot tu sola, Cèlia. Amb qui t'ha acompanyat en aquesta ruta de vida fins ara?
Òbviament, el suport de la família ha sigut meravellós i hi ha hagut moltes amistats al llarg de la meva carrera que han sorgit i han aportat oportunitats laborals que han sigut molt fàcils de... No sé si m'explico. Hi ha a vegades amistats que tens que no saps, no tens ni idea que coneixen una altra persona. I diuen, ostres, tinc una amiga que canta aquí, que fa això, l'altre, et connecto. I amb això va sortir, de fet, la relació de cites. I la banda sonora de La Corriente.
clar, que al final és més aquests contactes i aquest boca-orella, no, Cèlia? Que no pas una altra cosa.
Sí. Tot en general. És l'esforç que un fa, la recerca que un fa, les amistats que un té, demostrar, no?, de cares al públic i de cares a l'audiència i de cares a la gent que et coneix, que el que fas té qualitat, que t'esforces i llavors doncs, dona fruits.
I què t'ha fet lluitar sempre per aconseguir el teu somni? De no deixar mai, saps?, de perseguir aquest somni, Cèlia?
La meva mare. La meva mare sempre em deia que si volia ser cantant, doncs l'únic que havia de fer era visualitzar que tenia una carrera visquent d'això, que estava a l'escenari, continuar imaginant-me aquest camí i llavors, si jo ho veia, era que es podria complir. Aquestes, bàsicament...
Digues, Cèlia, digues.
Ah, perdó.
No, digues, mira, que posem a la Nelly al seu... fons. Sí, aquest era com aquest suport, no?, de la teva mare, perquè tu sempre estiguis allà, tot i tenir-la lluny, no?
Sí. I sí, ara sento la Nelly, ja la sento.
Ja l'estàs escoltant de fons. Clar, la Nelly, tu ens deies que va ser importantíssim, no? També com vas arribar a la Nelly Furtado. Tu creus que si no haguessis tingut aquesta oportunitat de coincidir amb ella, què hagués passat, no? Quines portes, si se t'han obert o no, el fet de tenir a la Nelly Furtado al costat?
Òbviament ha ajudat moltíssim, això està clar. El fet de poder presentar-me dient soc una cantant i he anat de gira durant 8 anys amb la Nelly Furtado, doncs, òbviament, obre porta simplement pel fet de que demostra un cert nivell d'experiència i de professionalism?
Sí, de professionalitat, sí?
Sí, merci.
De res.
I, clar, segur que ha ajudat, però també és veritat que al moment en què jo començo la carrera de solista, doncs estic força jo sola picant pedra i fent les meves connexions des de zero.
Ella, la Nelly, o sigui, què et deia? Tu has de tirar endavant, Cèlia, has de fer la teva música, has de lluitar, no?, amb aquest camí en solitari. Ella t'animava sempre a que tiressis endavant, Cèlia?
Sí, òbviament, és una persona que està sempre al cas del que fa tothom. I en els seus ratos, doncs, anava a la pàgina web i escoltava la meva música. Sí. I em va convidar, doncs, a fer de talonera per la seva gira per Europa, de la gira The Spirit Indestructible.
Sí.
I va ser tan maco poder fer de talonera a Europa i que la meva família i els meus amics poguessin anar a diferents ciutats d'Europa a veure com tenia jo el meu debut. Va ser preciós. És un record que me l'emporto molt al cor.
I ara mateix continuaràs sent aquesta segona veu de Nelly Furtado, Cèlia, o en quin punt estàs?
Ella ha fet un peron, ha tingut dos fills i ara veig que està començant a fer coses, traient singles i estan present en alguns festivals. La veritat és que no he vist que la seva formació de festival hi hagi coristes, queda per veure si em trucarà o no, però la veritat és que estic molt bé. Jo ara també tinc família, tinc una nena, i anar-me'n de gira ha de ser com molt... com ho diria? Haig de triar molt quantes dates soc fora de casa i com ho faria. Llavors, de moment, no ho veig massa factible.
Bueno, escolta, perquè, per tant, de moment, la pregunta seria que no vols marxar de Canadà, no, Cèlia? O t'has pensat tornar a casa? T'ha passat pel cap en algun moment?
I tant que sí. Tornar, sempre m'ho he pensat. Sempre m'ha passat pel cap que tornar estaria molt bé.
Sí.
I em costaria marxar de Canadà, òbviament. Després de 20 anys ens costaria. Però trobar un equilibri on te puc estar els dos països anar-hi vinguent seria l'ideal.
I ja per anar acabant, clar, tu has tingut alguna proposta discogràfica catalana, Cèlia? Perquè a mi també m'agradaria escoltar-te cantar en català. Això t'ho has plantejat?
Sí, tinc una cançó en català, en el primer disc, i m'he plantejat treure ara aquest hivern un parell de cançons en català, també. Soc molt conscient que tinc un gran públic a Catalunya i òbviament, jo parlo català i és important, doncs, continuar traient cançons amb aquest idioma, estaria superbé. Temes d'una discogràfica, clar, jo visquent a Canadà és una mica difícil fer negocis amb una persona que està tan lluny.
Yeah.
Jo ho entenc, que hi ha hagut relacions curtes per fer una gira, per fer un llançament aquí i allà, però de cares a firmar-me com a artista, soc molt conscient que és una mica complicat tenir un artista a Canadà. Però no se sap mai.
No se sap mai. Doncs mira, estarem molt pendents a tot el que, a tot el que vagis traient. Cèlia, de debò que ha estat un plaer aquesta conversa. Ens has dit, ara quina hora és concretament al Canadà, Cèlia? Quina hora tens? Has dit que és de dia, no?
Sí, quarts d'onze del matí.
Quarts d'onze del matí. Doncs ha estat un plaer, com deia, aquesta conversa amb tu. Que tinguis molta sort, estarem pendent de tot el que, de tota la música que vagis traient i endavant. Molta força. Cèlia, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies, Mercè. El plaer ha sigut meu, gràcies.
Que vagi molt bé. Hem conversat amb la cantant Cèlia Pallí. Que vagi molt bé, Cèlia. De fet, de ben segur que has escoltat la seva música, has escoltat la seva veu i a veure si de ben aviat doncs, podem escoltar ja aquest tercer àlbum de Cèlia Pallí. De moment la podem gaudir amb aquest I Will Be Fine. One of those days that fall apart, getting me down and thought that you could help cheering me up. Think of you every so often, sometimes I smile, sometimes cry alone to a memory.
Estel. Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Aquest divendres 27 d'octubre, Ràdio Estel transmetrà en directe a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà la trobada de pregària presidida pel Papa dins la jornada de pregària de juny i penitència per la pau, convocada pel mateix Francesc. Ens unim així a una iniciativa oberta als creients de les diverses religions. Us invitem a viure amb Ràdio Estel una hora especial d'interioritat i reflexió per la pau presidida pel Sant Pare, aquest divendres a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Final del programa, avui amb Santi Jiménez. Com estàs, Santi? Bona tarda.
Sol. Bueno, sol no, perquè ja no estem.
Bueno, i a la Harke també.
No, no, primer comencem pels que hi ha a l'aquest costat,
Peixera.
Que
va.
Són més importants que vosaltres.
Oh, home, és veritat.
No, totalment.
És així.
Totalment. I després, emprenyat amb el...
Amb el García Ramon.
Amb el García Reunión.
Què li ha passat ara, perquè no ha vingut?
Està a Munic.
Ah, està a Munic?
Sí.
I què fa, es pot saber o no?
Suposo
diu que treballar o no?
Trincar.
Ah, sí?
Bàsicament trincar, perquè va gratis, deu tenir hotel gratis, deu estar jo ara al cinema Múnich, aneu al restaurant Schumann.
Tu hi has estat, Harke?
No, aquest no.
Però has estat tan bonic.
És que aquest és car.
Sí, home.
Sí.
Segur que serveixen cerveses de litre, paulaners.
No.
Home, com que no? Doncs així no cal la pena que hi aneu.
El Schumann no.
Sí. De 2 litres no et serveixen.
No. El Schumann, perdona, era el restaurant on anava Pep Guardiola quan era entrenador del Bayern.
I això...
Per començar.
No, això és una cosa... És el Via Veneto de Múnich.
Però quan vas a aquests llocs, jo crec que és xulo anar a llocs populars on va el jovent, on van els estudiants, no? Que hi hagi una mica més de jarana.
No, ja no. Sí, tu que ets jove, sí.
Però jo veig el Toni anant més a llocs aquests de...
Jo veig estudiants i jarana i surto corrents com una perra.
Però llavors... Divertidíssim. Però i quan torna el Toni?
No ho sé, espero que no torni. A mi,
que no torni mai més.
Però sí que m'ha fet una cosa impressionant.
Què t'ha fet?
Ha fet el guió.
Oh, i sempre el fas tu.
Això és cert, però aquest cop, com jo dic, mira, jo vaig dir, mira, Toni, vinc a l'Assemblea del Barça.
Vale.
Tinc molts problemes personals que no venen al cas per explicar ara. Ah. Tinc un Barça-Madrid demà. Demà passat. Demà tinc la roda de premsa de Xavi. Vaig més de cul que els de Hamas, organitzant la resistència. O sigui, per tant, la història és... Escriu-me tu el guió. I que vagi de cinema, perquè ho havíem parlat la setmana passada, perquè això ho parlem.
Això ho parleu, almenys.
Que vagi de cinema, de pel·lícules cutres.
Ah!
Sobre animals drogats.
Val.
Que són un senyal de que el món s'acaba.
Però un moment, Santi, abans de passar el guió que ha fet el Toni, tu aquí la taula que hi tens. No ens vas a faltar a jalar amb aquesta secció?
Estic veient una caixa... Una capsa...
Ens ho ha deixat el Toni. Abans de marxar a Múnich, ha passat per aquí per Ràdio Estel i ha dit, ja doneu-li al Santi quan arribi, que jo sé que
a veure, l'heu tancat amb un celo cutre, que vol dir que l'heu obert abans. Sí, ja, es nota bastant...
Bueno, viscuda, la capsa.
Si s'ho fotut tot. Sí.
Però un moment.
Si és que això, per què? Favor... Sí, és que sembla que hagin entrat a les hienes a menjar-s'ho tot. I, a més, la pinta que té això. Sí, això
no vols patir? Si t'hem deixat el més bonic de tots, que és un dònut en forma de carbassa.
Però, Santi...
Que és de Halloween.
Home,
no?
Clar.
Una cosa.
Mira, de fet, és tan maco que és el que posen aquí a la foto promocional de la capsa.
És veritat que és una mica cutre que vam fer.
No.
Bueno, la capsa sí, però el dònut en si és preciós.
Que queda aquí, que sembla que l'hagueu tirat a un abocador de Manila.
Però això ha estat el Toni García Ramon.
Ah, sí. I no ha sigut ni capaç de treure...
Res.
Sí, que hi ha...
Restes?
Taques de xoc. Sí. Però és que... Jarque, mira tu.
Però què és això? Si fa molta angúnia. No havíem quedat així, Mercè.
Però això ho ha fet el Toni.
Jo he vist lavabos al desert de Líbia més nets que això, eh?
Però, Santi, tu...
Això és impresentable.
Però tu ets conscient que... No, home, però tu ets conscient que aquest gest... Tu el vas tenir amb el Toni quan li vas portar des d'Argentina.
No, jo no li vaig portar res d'Argentina. Jo al Toni no li porto ni el canvi
però,
de...
Però el Toni, pues, jo l'entenc, jo el defenso en aquest cas, perquè...
Això té un color...
Què?
Taronja, glutamato, pues... que té una pinta escarosa, amb perdó. No direm el nom de la pastisseria.
No cal.
El nom d'aquesta pastisseria em recorda a un dels millors dibuixants de còmics que feia el Víbora.
Sí?
Boldú.
Val, ja està.
Que era un dels millors dibuixants que
de
que
còmic.
Hi havia. Sí.
No, t'ho provaràs?
No.
Jo sí.
Tu sí.
Però
tu has vist com està això? O sigui, de pinta que té això.
No, home, no. Però això sí que és un dònut.
Que no.
No t'ho vols menjar?
No. Ni loco, vamos.
Per què?
Jo no vull dir res. Però és boníssim, vull dir, jo crec que... És que, a més, aquest matí, diguem la veritat...
No, aquest matí
ens ho hem tret de la boca.
De fet, això no és culpa del Toni. Sí, la desgràcia que hi ha aquí, que sembla Gaza City, aquesta caixa...
Sí, sí.
I és la primera vegada que ho proves, veritat? és que no pot ni parlar
boníssim
de com està assumint el colesterol.
Però està boníssim, Santi. Ah. Bueno, tu volies parlar de que s'acaba el món?
Jo volia parlar de que s'acaba el món via Toni García Ramon. Sabeu que Toni García Ramon és un reputat crític de cinema.
Crític de cinema, molt bo. Sí,
que,
bo. No és bo?
Reputat crític de cinema. Va. Famós, famosillo.
Com ha entrevistat a molta gent.
Bueno, sí, sí, clar, i José María García també.
Ja.
I Pedrerol.
També.
També. En tot cas, és veritat que Toni García Grunyón és amic meu. I
des de fa quan que sou amics?
Massa.
Vale.
I aleshores, l'altre dia vam estar parlant i li vaig dir, ostres, ja em va passar una pel·lícula per Vuit Transfer, perquè sí... Perquè si tu vés menjant, jo vaig parlant, no et preocupis. La història és que em va passar per WeTransfer una peli magnífica d'aquelles que no escriuria ell mai al diari ni parlaria jo al País o així, o al Vanity Fair, on escriu ell això. Que hi ha du cinema i tot això.
Que era un plaer culpable d'aquells que diuen...
Però és les que li agraden, de veritat. Perquè Toni García Ramon i jo s'ha de dir que ens vam conèixer perquè teníem en comú una gran pel·lícula que ens agradava molt el dia que vam quedar per primer cop, que era Basket Music. Que no sabeu ni què és.
No.
No, vale. És una pel·lícula que protagonitza Julius Irving dels anys 70-80, finals de 70, principis dels 80, en el qual és... la història meravellosa d'un entrenador de bàsquet que agafa un equip de la NBA i que fa les alineacions segons el signe del zodíac.
Ah, dels jugadors.
En anglès es diu... el dia que los Pistis ganaron el campeonato.
El campeonato.
Vale.
Ai, només alineava Pistis?
Sí, exacte. Ah. És una pel·lícula espantosa. Però el Toni i jo érem molt, molt fans d'ella. I, per tant...
Però com us veu trobar?
Com ens vam trobar? Pues en un bar, segurament.
I vau començar a parlar de pel·lis que us agradaven i vau arribar a aquesta.
Merdes.
Merdes.
Clar, aleshores, avui el que farem serà noves proves cinematogràfiques.
De tot el món.
Ens ha portat el Toni García Ramon. De que l'apocalipsi és aquí. Aquí al costat. A veure, són pel·lis d'animals drogadictes. Atenció, comencem amb el cocodril. Va. Podríem fer una llista de Spotify
amb músiques de
l'apocalipsi. Clar. A veure...
El cocodrilo.
S'acaba de... Hi ha una pel·li que es diu...
Quina pel·li és?
Meth Gator. Meth per metamfetamina i Gator per...
Alligator.
Alligator, clar.
Molt bé, Harke.
El cocodrilo, ja ho diu la...
El cocodrilo aquest... és un cocodrilo que ha estat... L'argument està molt ben pensat, eh? O sigui, és una...
Sí, està treballat.
Sí,
té tota la
pinta. Sí, és David Mamet.
A veure, com... Ah, molt bé.
Un cocodril que ha estat alimentant-se d'amfetamines que uns traficants han tirat a l'aigua moica on viu el cocodril. No? De fet, només se les menja un cocodril, cosa bastant curiosa. I sempre... I ja veurem que hi ha un patró en totes aquestes pel·lícules que farem que la gent tira drogues pels puestos.
Per on passa.
I els animals se les van menjant.
Clar.
Què passa? Tiren mogollon de vitamines allà a l'aigua moll.
Mal
el
fet.
Cocodril, un cocodril, comença nyam, i se les fot totes.
Val.
Què fa? Que va tot com loco. Cocodril,
és com aquell joc, no? No sé si recordeu aquell joc.
Boníssim, boníssim. El cocodril lo sacamuelas.
Ah, era un hipopòtam.
No, el cocodrilo sacamuelas és una cosa. I el hipopòtamo tragaboles era una altra.
Aquest, és veritat.
Ah, clar. A mi m'agrada el de les dents, el que li havies de treure queixals, i segons com et mossegava.
Tu ets una sàdica.
Una mica, no ho veus.
Si algú que li agrada més treure dents que fotre's amfetamines...
M'agrada.
Saps? Un cocodril amb... O sigui, passat d'amfetes. Què fa?
Destrucció,
mal i tot el que hi hagi. I això també ens porta a un terme que és que els cocodrils hi ha certes parts del món en les quals són habituals. Sí,
com,
Florida, per exemple.
Florida,
molts.
Camps de golf, que han d'apartar el cocodril per fer un approach a l'Oyo 14.
Però i com pots conviure amb cocodrils?
Perquè no van a passats amb fetes.
Clar, sí. És clar. És que...
Si el problema és també, quan el cocodril clar, va poder. Passat amb fetes. Clar. I aquest és un problema. Però tenim bastant coses pitjors. O sigui, perquè hi ha una seqüela d'això. Encara es diu, bueno, parlant de drogues, el conjunt. Podríem dir que hi ha la seqüela que és The Attack of the Meth, de metamfetamina, Gator.
Ah,
l'argument és que el cocodril l'han agafat, l'internen en una clínica de rehabilitació.
El cocodril?
El porten perquè...
El porten perquè a que rehabiliti.
Tothom té dret a una...
Home, clar, els cocodrils també. Harc, els animals també.
I...
Però, per tant, perdona, deixa'm fer un incís aquí, una parada. Ja hi ha altres animalons que han estat addictes a altres drogues. Perquè si ja hi ha una clínica...
Clar.
No és la primera vegada que passa això.
Tinguem
pobres, sí.
Proyecto Cocodrilo, Proyecto Hombre, Proyecto Chimpancé, Proyecto Boa Constrictor...
Sí.
I ell s'escapa i ataca els assistents a un concert dels tiets.
Dels tiets? Però això...
Amb un acte... Bueno, això ens ho hem inventat i no existeix la pel·lícula, però seria genial que passés. Fins i tot a la vida real.
Bueno. Ai, doncs els fans del tiet...
Els tiets.
Sí, els tiets.
No. Estaven fent una sardana i arriba el cocodril...
Ai, què?
Passat d'en fetes, després de la clínica de rehabilitació,
sí.
I és allò de dame 5 duros que es pa vir a mi madre a Granollers, que está en el hospital y que no es pa droga, que es porque necesito un cigarrillo. Clar, sí. Però passarem ara...
A una altra pel·lícula.
I un altre animal.
Ah.
Una pantera.
Viva la numeración que ha visto matrimonio sin...
Però la pregunta és també si el Toni García Ramón...
Aquesta és la que em va passar per 8 anys.
Aquesta és la que tu has vist, perquè m'he d'anar a preguntar.
No l'he vist encara perquè tinc una setmana molt dolenta.
Molt complicada. Però la veuràs, eh?
Home, i tant que la veuré.
Ah, sí?
I tant que la veuré. I a més, és que jo quan dic que veure aquestes coses de Los Mercenarios, de Cocaine Cougar, que és la pel·lícula que hi ha, que és la pantera cocainòmana, la meva dona em diu...
No, això no.
Anem a posar una cosa de Filmin, no. I així no podem anar.
Però al final ho acabareu veient.
Jo, no, ho acabarem, no, ho acabaré. Sí, jo aprofito quan ella surt a sopar per veure coses. Jo em poso amb el gos al sofà i fem una noche de chicos.
Molt bé. I us poseu les pel·lis, com per exemple...
Que us posem Los Mercenarios, Megalodon i tal.
Vale. I aquesta de què va?
Aquesta és... A veure, hem posat a Luis Rodríguez, el Puma.
Por favor,
perquè
Pau Real.
No teníem ningú que es digués pantera, però hem posat el Puma, que és més o menys una pantera. I aquest, l'argument també és molt bo. És boníssim. És una pantera, es menja un carregament de cocaïna que tiren a la selva. No sé per què la gent
perquè
va...
Sí, per què tiren aquestes coses
bueno,
com a la selva?
Això també passava a Lost i a tothom li semblava fantàstic.
Bueno, clar.
I ara... És a dir, van uns tios amb milions de quilos de cocaïna, el tiren a la selva, un puma, una pantera se'l menja i, clar, imagina't.
Problemes.
A més, amb boca salta. Sí.
Claro.
O sigui, són ràpides.
Penseu que són felins.
Clar.
Teniu gat?
No.
Vaja.
No, home, però n'hem vist algun cop,
la Carrasquilla
no,
sí que...
Imagino que algun has vist alguna vegada.
Què volies dir?
Sé que ets molt de ciutat, eh? Has vist una vaca alguna vegada? No.
O sigui, digues, què?
Estan superràpids.
Sí, home.
Sí, sembla que vagin ja bastant posats.
I caben per tot arreu. Dius, no hi passarà per allà, patapam.
I els gats van...
Home, s'han sortit de totes.
Sí. I cauen sempre drets.
Imagina't un gat que en lloc de passar 6
gran.
Quilos, pesa 75, gran. 80, 100 quilos. Amb unes ungles com els ganivets del Ferran Adrià.
Sí. Com la Rosalia.
No, però...
Més encara.
Sí, clar.
Que afiladíssimes.
Mm.
Clar. Això està basat... Clar, la destrossa que pot fer la pantera posada fins a dalt és tremenda.
I la fa o no?
Clar. El Toni m'ha dit que la fa.
Clar, és que si no hi hauria pel·li, clar.
Això és un remake cutre d'una pel·lícula que es diu Cocaine Beer, que està basada en fets reals. Això sí que va passar de veritat. Van tirar a les muntanyes, no sé si d'Alaska, Canadà, no sé on, un alijo de cocaïna, se'l va menjar un os, i ja no parlem d'un puma, ja parlem...
d'un os.
Sí, sí, d'un os. Sí, sí, sí.
I no és Winnie the Pooh.
No,
estem parlant d'una bestiota important.
Mira, tenim el tràiler, el vols escoltar o no?
Per favor.
Anem-hi, va.
Fardos de cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee.
Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna parte.
Estoy buscando a mi hija.
El bosque es un lugar peligroso.
¿Peligroso?
El bosque es un lugar peligroso.
La han encontrado. Igual un ciervo.
No, no la han encontrado, ¿eh?
Un ciervo no.
Jo la vaig veure al cinema, aquesta pel·lícula.
Boníssima.
Bona.
Jo no vaig trobar ningú que m'hi volgués acompanyar. I al final l'he hagut de comprar, que no ho havia fet mai a la vida, la vaig haver de comprar per no sé quina plataforma, per 3 euros,
sí.
I la tens disponible com 48 hores. I la vaig veure dos cops. Em va encantar.
Dos cops?
Sí, em va fer molta gràcia.
Jo no l'he vist.
Tu no l'has vist?
Ah, no l'has vist?
No l'he vist.
O sigui, tu...
A mi no em deia... Jo només veig coses dramàtiques d'adolescents homosexuals.
No. La teva dona ha d'anar més a sopar, perquè tu t'has de posar al dia amb aquestes
peces.
Però aquesta l'has de veure. Sí. O sigui, la resta no caldria, jo crec.
Perquè jo li dic... No, és una pel·lícula collonuda d'un os que...
Tu li vens,
divertidíssima.
Aquesta Tennessee, jo crec que sí. I el bosque és peligroso.
El bosque és peligroso, clar. És que què vols més? I què passa? Perquè hi ha gent que... No? Però aquest dos, que això dius que sí que està basat en fets reals, eh?
Està basat en fets reals.
A vosaltres dos us va agradar.
Sí, a mi sí.
El que és veritat és que aquesta persona que eren uns traficants de droga van tirar a l'avió... O sigui, la tècnica que tenien ells per fer el tràfic de drogues era llançar aquests paquets de droga a la selva i després anaven uns, no?, a uns companys...
La selva no, és Tennessee.
Bueno, és un bosc.
El bosc és peligroso.
I després, exactament, i després els ajudants l'anaven a recollir i se l'enduien, sí. No? La seguien amb el... Però en aquest cas cauen aquests paquets. Ell no sobreviu perquè ell es tira amb paracaigudes de l'avió que ell pilota i aquests paquets de cocaïna queden perduts al bosc fins que un os se'ls troba.
Només
i no
un.
Content amb això, els devora i se'n fa addicte.
Clar, i es fa addicte.
Sí.
No, tinguem en compte, sí. Amics que ens esteu escoltant, que no...
No,
però això no és veritat, no. És a dir...
Sí, no, l'addicció és molt dolenta. Sí, no.
Que l'os consumís droga no és veritat, vull dir, això ja és ficció. El que sí que va passar és que es van perdre molts quilos de cocaïna. Ai, i a partir d'aquí...
S'ha ficcionat a la història d'aquells
l'os. Sí.
Saps allò de que posen el cartell als lavabos de deje el lavabo como le gustaría encontrarlo?
Sí.
O sea, que va ser una mica deje el bosque como le gustaría encontrarlo.
Eso sí.
Sí,
clar, al bosc hi havia un osso enorme.
Jo dic, a mi aquesta m'agrada.
Va ser divertida.
Clar, sí. Però si hem començat amb l'os que es menja els fardos de cocaïna
sí.
I després l'han fet la del puma de pantera, ara tots els animals poden tenir a la seva pel·lícula.
Clar.
Però a veure, la de la pantera és posterior...
Sí, la pantera és d'ara.
Ah, sí, eh?
És d'ara, sí.
Ah.
Clar, sí. Penseu a l'animal més...
Més estrany.
Clar. Armadillos drogados, celacantos, cocainómanos.
Sí, o aquestes xinxes d'ara. Xinxes drogades.
Sí. No, això ja està passant allà. Això està passant perquè estan picant a francesos en els hotels. I què porten? La sang. I què porten aquesta gent a la sang? Drogues.
Droga.
Sí, és tremendo, això. Però...
Sí,
Què?
No, home, que aquesta, el Cocaine Cougar, és aquesta pantera negra, terrible,
sí.
Que s'escapa d'un experiment científic i es perd sempre a Los Angeles. És a dir, a plena ciutat. No està passant en un entorn natural,
clar.
Sinó a Los Angeles.
De fet, no hi ha ningú
Angeles.
Que no s'hagi perdut a Los Angeles. Sí. No hi ha
diferència.
No hi ha diferència. Jo he vist coses pitjors que panteres a Los Angeles.
Sí, eh? Jo no sé, aquesta fa molt mala cara.
Però aquesta la miraràs o no? Pel que ha dit el dret, sí?
Si vols te la passo pel...
Passa
la
també.
Sí.
Vale, tu poso.
Ja l'he fet gràcia.
Sí, no, és el que em va passar, sí.
Però encara hi ha més animals, Santi, o no?
Hombre, hi ha animals per tot.
Però tipus què?
Anem al mar.
Va, anem al mar.
Anem al mar.
No t'ho vulguis trobar, això, eh?
No,
com que no?
Els taurons són bons.
Sí?
Bueno, no.
Tots?
Tots, no sé, no els conec a tots. Però diguem-ne...
Però
tu
trobes un tauró
robat. Steven Spielberg va fer que una generació, que és la meva, tinguéssim, ens caguéssim de por cada cop que entràvem a la cala de Sant Antoni de Calonge.
Sí.
Vale?
I a dia d'avui també, encara.
Home.
No, clar, però no és això. Però jo, quan era petit, em vaig llegir el llibre de Peter Benchley, de Tiburon,
sí,
que es diu Jaws, Mandíbules. Mm-hmm. I és una novel·la semi-eròtica, tipus Barbara Carlin.
Ah, sí?
Sí, perquè la novel·la va del rotllo de la dona del xèrif amb el Richard Dreyfuss, amb el caçador de tiburons. Però bàsicament va d'això, no va del tauró. Però diguem-ne, què va passar després de Cocaine Bear?
Què va passar?
Cocaine Shark, clar. De què creieu que va? Pues uns traficants que tiren a l'alijo de cocaïna al mar i arriba un tauró i fa jam, 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 s'ho menja tot i ja està.
I cap a dins.
Però dintre de la saga de taurons...
Ah, hi ha un...
Haig de dir que és...
Has de llançar una llança, mai millor dit.
Trencar una llança.
Trencar una llança, perdona.
A favor de la millor sèrie de pel·lícules cutres d'animals assassins, que és Sharknado.
Sharknado.
De shark, de tauró,
sí,
i nado, de tornado.
Però bé,
no l'heu vist? Hi ha tres.
I no hi ha interès, jo crec, no?
Han fet tres. La primera és boníssima. A més, veieu això de no sé què, de Beverly Hills i tal?
A Sensación de Vivir.
Sensación de Vivir.
Sí.
El protagonista, el Brandon...
El Brandon, com es diu? El Presley, no? Com es diu? Bueno, el Brandon.
Que no era el més guapo.
Sí,
era...
Jason, aquest. Bueno, el que sigui.
Pues el Brandon aquest,
sí,
que no havia fet res des d'aleshores, perquè s'havia dedicat, com els ossos i a les panteres, a dedicar-se a la cocaïna,
sí,
s'ha dedicat... Torna a tenir una oportunitat en Sharknado.
Però ara que ho dius, Santi, sí que és veritat que aquests actors així com el Brandon i tots aquests, sí que després tornen al món del cinema i ho fan a través d'aquest tipus de pel·lícules, no?
Aquest tipus de pel·lícules és un respecte. Que és una mega obra maestra.
Sí.
Sí, el tio que va idear que hi ha un tornado sobre el mar i una mànega d'aire,
sí,
que xucla els taurons a l'aire i arriba a Nova York i deixa anar els taurons sobre, sí, amb una inundació per la cinquena avinguda. I aleshores surt el Brandon aquest, que
sí,
de ser germà de la Brenda i de fer veure que té 15 anys, quan tenia 25 i anava a l'institut.
Ja no cola.
Amb una serra mecànica, com Javier Milei, va tallant taurons des de l'azotea del Chrysler Building, és una meravella. Una meravella. Per favor, mireu Sharknado.
Sharknado. Però
perquè un dia el món s'acaba,
sí,
i arribarà...
Sí.
Aquí plourà un dia.
Ha dit un fenomeno de culto, eh? La película a través de Twitter. El huracán de... Això és el tràiler. Això és... Acaba de arrancar.
Can't just wait here.
Aquest
era el Brandon.
Bueno, escolta, tens encara... Què et fas?
Tinc moltes.
Tu ara què estàs mirant?
No, home, jo estic mirant, llegint crítiques del Cocaine Shark. Molt males crítiques. Una pel·lícula japonesa que es veu que es va estrenar aprofitant, diguéssim, la popularitat de l'os cocainòman, de l'oso vicioso,
sí, bueno,
i es veu que fa aigües per tot arreu, Santi?
També va veure... es va fer ET i los hermanos Calatrava van fer l'ET i el Loto.
Una pel·lícula que se hunde com el Titanic 666, diuen aquí.
També el crític ha buscat referents originals, eh? Se hunde com el Titanic. Molt bé, xaval,
sí, no,
t'has currat. Escolta, anem a veure més coses.
Va, més coses encara relacionades amb animals, no? Que acaben... Quina vols fer per acabar?
Bueno, a la que vulgueu. Podríem anar a veure la del zoo.
Va, anem al zoo. Paula, porta'ns al zoo. Home!
Segurament, després de l'Equipo A i Vacaciones en el Mar, és la millor sintonia que hi ha hagut en una sèrie.
Sí.
Antón García Abril. Grandíssim director d'orquestra i compositor. A veure...
Què ha passat aquí?
Estem a favor dels zoos. Hi ha un debat a Barcelona sobre si hem de fer zoos, si s'han d'anar a veure la...
Mira, justament l'altre dia en parlàvem i, home, fan una tasca de natural... Primer lloc, divulgativa.
Sí.
Els animals.
Tu i després... Feliços, els animals.
Bueno, depèn de quin. Per exemple, ara parlàvem justament la setmana passada del Pedro, el rinoceront blanc que es va morir, i pobret, doncs
això?
El van rescatar de...
Sí, no,
a mi em posen molts
tristos. Et posen tristos. Bueno, sí. És que hi ha gent que li posa tristos, és veritat.
Fan una tasca de conservació, que sí. Jo entenc que doncs, hi hagi gent que estigui d'acord i gent que no, però...
No, a mi veure els animals tancats i tal... A més, abans es deien caça de fieras.
Oh, però els cuiden,
jo
els cuiden.
Jo soc de la generació aquella de gent gran que quan érem nens... Anàvem a... Es portaven al zoo a veure Copito de Nieve masturbar-se i tirar-nos a caca al vidre.
I això a tu et va traumatitzar?
I, home, jo veure un goril·la de 200 quilos pelant-se-la i tirant-me merda
no,
davant
no,
de la cara...
No, esclar.
Vaig pensar, aquest pobre mono hauria d'estar lliure. Sí. I és el que penso. I estan a 40 graus i et posen allà a veure
sí,
els ossos.
Sí, però segons on els posis, pobrets també els cacen. Vull dir que, a veure, que el món tampoc...
Bueno, clar, si deixes el rei d'Espanya suelto per allà, clar. Evidentment és un perill. Però a mi els zoos em posen testa. Però és igual. La pel·lícula aquesta...
De què va? Mira, tens un minut, Santi.
Ai,
vale. Molt ràpid.
Sí?
Algú, un científic boig, com sempre passa, enverina el subministrament d'aigua d'una ciutat amb una substància al·lucinògena. Per què ho fa? No ho sabem. Però és igual, als traficants de drogues els hi sobra la droga i sempre la perden. Els animals del zoo beuen aquesta aigua, es tornen bojos i s'escapen de les gàbies i, clar, comencen a anar per la penya. Per tant, el missatge que sempre hi ha a tots els zoos. No doneu de menjar als animals, per favor.
I aigua embotellada.
I no els doneu les vostres substàncies.
Res. I no cal que... Bueno, jo no sé si mirar aquestes pel·lícules. Tu t'has animat, aquesta, que et passarà al Santi, no?
La de Cuba, sí.
La
primera, Xarnado, està molt bé.
Si a tu t'agrada, me la passes, Xarque. Fem això?
Fem així.
Vale, vinga. Santi García Ramón,
exacte.
Què? No, perquè avui ha estat compartit. Fins dijous que ve. Moltes i que gràcies. Corri encara més el Toni, eh?
Sí, home. No.
Santi, tio, tu has vingut aquí donant la cara.
Sempre.
Va, deixem aquí el Fabricació Pròpia per avui. Demà ens hi posem, com sempre, a partir de 2:15 de la tarda aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé.
Aquí, el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.